Pendents encara a aquesta hora de l'incendi de la Segarra que ha obligat a confinar els veïns de Pallerols i Ribera d'Ondara. Les flames, declarades cap a les 7 de la tarda, s'han vist empeses pel vent i afecten de moment unes 30 hectàrees de camp de cereal. Connectarem ara en començar amb els nostres companys a Lleida per saber l'última hora d'aquest incendi. Hi treballen una cinquantena de dotacions dels bombers i les condicions de calor extrema dels pròxims dies fa que es dispari el risc d'incendi i que aquestes flames que encara cremen a aquesta hora doncs ens facin de recordatori de l'avís que es fa per demanar a extremar la precaució. De fet, avui també s'ha declarat un altre incendi. Ha estat a Cerdanyola del Vallès, ha afectat el centre de recerca Irta-Cressa de la Universitat Autònoma. El director del centre, Josep Usall, ha explicat que hi ha hagut sort perquè les flames no han afectat els laboratoris d'investigació ni tampoc els animals.
La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem, doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal, ara ja han pogut entrar i veure que està a perfectes condicions, i per tant, amb aquest sí, doncs, un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i bioseguretat està en perfectes condicions.
Catalunya nit. José Luis Rodríguez Zapatero demana en un comunicat confiança perquè tard o d'hora, diu, podrà demostrar que és innocent. I això és el que ha reiterat també davant del jutge de l'Audiència Nacional en la declaració que ha fet sense, això sí, mitjans de comunicació. El magistrat no li ha retirat el passaport perquè no hi veu risc de fuga, però hi continua veient indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol no ha volgut respondre les preguntes sobre les joies valorades en més d'un milió d'euros. Ha dit que d'aquí uns dies aportarà tota la documentació sobre l'origen de les peces. A diferència d'altres ocasions en què ha defensat Zapatero, avui al Congrés, Pedro Sánchez ha evitat parlar-ne. L'oposició, en canvi, tot el contrari.
El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
I al Parlament de Catalunya, Illa ha defensat Sánchez en la rèplica al líder del PP català.
¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
I també us explicarem els detalls del memoràndum d'entesa que Washington i Teheran han de firmar aquesta setmana. S'han fet públics 14 paràgrafs que inclouen aturar els atacs al Líban, que en 30 dies l'estret d'Hormuz ha de quedar completament obert i que l'Iran es compromet a no desenvolupar armes nuclears. Si arriba el pacte final, s'aixecarien les sancions contra el país persa. A la cimera del G7, que ja ha acabat, Trump ha defensat l'acord amb l'Iran per motius econòmics.
L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
I al Parlament Europeu hi hem vist una escena que il·lustra com estan canviant les formes també a Brussel·les. La dreta i l'extrema dreta han aconseguit que s'aprovés el reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. No n'han tingut prou amb la victòria en la votació i l'han acompanyat amb aquests càntics. Send them home, envieu-los cap a casa. La cridòria ha durat molta estona. I l'esquerra ha respost amb shame on you. Quina vergonya. We move to the...
I fa pocs minuts s'han entregat els Premis FAT d'Arquitectura d'aquest any. Explicarem quins han estat els projectes guanyadors.
Són les 10 i pràcticament 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
mitjans de juny i comencem l'informatiu parlant d'un incendi. Els bombers esperen estabilitzar-lo. És un incendi a la Segarra. Esperen estabilitzar-lo en els propers minuts. Les flames s'han declarat aquesta tarda en un camp de cereal i afecten una trentena d'hectàrees. A la zona hi treballen més d'una quarantena de dotacions terrestres després que s'hagin retirat els mitjans aeris. Diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara continuen confinats. En directe a Lleida, Júlia Albacar, bona nit.
Bona nit.
Quina doncs, és la situació ara mateix, Júlia?
Doncs, com bé deies, de moment molt pendents de que pugui arribar a esta confirmació que el perímetre ja està estabilitzat. Ara mateix, i segons hem sabut, hi ha dos terços que s'ha pogut aturar l'abans del foc. Continuen treballant, efectivament, 40 dotacions terrestres. Amb l'arribada de la nit, però, s'han hagut de retirar els 12-13 mitjans aeris que han estat treballant durant tota la tarda aquí a l'incendi de Talavera. Un dels flancs que més ha preocupat ha estat l'esquerre, perquè era el que més capacitat tenia per propagar-se, i el vent també ha condicionat les feines d'extinció. Explicava així com ha evolucionat l'incendi Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a Trescat Info.
Tenim una propagació més pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament doncs, protegir doncs, la població.
També es preveu que en les properes hores es pugui aixecar el confinament dels nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els hostalets a Ribera d'Ondara, això és al sud de la Segarra, que han rebut una alerta per la proximitat de les flames. El foc ha cremat en una zona de cereal. Hem de tenir en compte que aquests dies estem aquí en plena campanya de la sega i això doncs, és un factor de risc que s'afegeix a les altes temperatures que estem tenint a Ponent.
A Ponent de Catalunya, per, bueno, doncs per zona doncs, que està més afectada d'aquestes altes temperatures i va ser humitat, i a més, doncs, per la realitat també que és una zona molt cerealística i per tant doncs, estem en un moment en què encara tenim gran part del cereal per segar, doncs ara tot just no, segurament estan començant a moltes zones, fa que bueno, doncs, tinguem aquestes ignicions en aquestes zones d'aquí o una zona amb més probabilitat de tenir incendis.
I una dada que hem sabut just fa uns moments, en perímetre de hectàrees cremades, les hectàrees cremades serien unes 60, havíem parlat de 30, doncs ara ja s'han duplicat, de les quals doncs, el 90% serien la superfície de terreny agrícola i el 10% seria forestal. I un apunt més, Manel, si em deixeu. Sí. Doncs no ha sigut l'únic incendi que hem tingut esta tarda, de fet, aquí a la comarca de la Segarra. A migdia ha començat un altre foc agrícola a Llor, però s'ha pogut donar per controlat poc després, per tant, doncs això, el risc d'incendi aquí entre la calor i la sega doncs és molt alt estos dies, molta precaució estos dies aquí a Ponent.
Efectivament, moltíssimes gràcies, Júlia. Bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, en aquest punt podem parlar-ne amb l'alcalde de Talavera, en Ramon Trullols. Bona nit, alcalde.
Bona nit.
Suposo que ens confirma aquesta informació que acabem de donar, l'afectació que creix. Digui'm.
Jo confirmo aquesta notícia que heu donat i l'augmento perquè això està controlat perimetralment està controlat. Els bombers, ara jo estic aquí reportant camions de bombers amb la bota de la FDF que els hi fa falta aigua per remullar tota la nit. Per remullar tota la nit i ara doncs, encara hem d'anar a buscar una altra cuba d'aigua perquè doncs, els hi fa falta, no? Però perimetralment està tot controlat. No han sigut, jo crec, 60 hectàrees, sinó que els pagesos que estem a la terra, que estem aquí als pobles, jo parlaria d'unes 100 hectàrees, val? Mm-hmm. 100 hectàrees de cereal. Vull dir, llavors, jo tinc de donar les gràcies públicament a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors i amb els seus aperos per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins d'un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc quan el cantó nord tirava molt perquè feia marinada. El cantó sud s'ha apagat perquè el cremar contra i vent doncs, cremava molt sumort i ha sigut més fàcil apagar-lo, però tirant una mica la marinada cap al cantó nord doncs, ha sigut quan corria realment el foc i quan realment s'ha vist la feina que han fet els pagesos amb els tallafocs. Vull dir, jo dono gràcies als veïns i també dono gràcies als bombers perquè han deixat treballar la gent, val? Que és això el que convé. Perquè si es deixi treballar la gent del territori, que sap per allà on se pugi i allà on se baixi, pels camins i els camps, doncs jo crec que Això va molt millor.
Mm-hmm. Per tant, l'incendi no avança ara mateix, encara hi ha alguns punts de flames no. dins del que és el perímetre, sí. Però en tot cas s'ha aconseguit delimitar i que no avanci.
Sí, perquè a dins aquest territori nostre, a més dels camps de cereal, hi ha moltes marjades de forestals, val? Que com que s'ha hagut de replanar el territori per poder treballar doncs, amb els aparells que tenim ara molt grossos, doncs s'ha hagut de modificar molt el territori, no? I llavors això doncs, ha permès doncs, que tenim una sèrie de marjades de bosc amb pins i amb altres arbres, doncs, i d'això. I això... No, espera, un moment, eh?
L'alcalde està fent feina.
No ho treguis, que ja he de posar dues aixetes més. No, és que estic parlant amb els bombers que he acabat l'aigua de la bota i ara tinc de tornar a anar a buscar aigua i tornar-los a la posta.
Déu-n'hi-do. És veritat que vostès són gent de camp, que no es fan petits fàcilment, que coneixen la terra i que estan posant-ho tot de la seva part també doncs, per intentar acabar del tot amb aquest foc. Creu que els hi queda molta feina al llarg de la nit? Perquè, és clar, ara ens hem d'imaginar aquests camps a punt de sega. No sé si aquestes hectàrees cremades pertanyen a un sol agricultor
no.
O...
No,
com va
no,
això?
No. Aquí hi ha camps... que no són molt, molt grans, sí que n'hi ha de grans, però per 100 hectàrees poder no trobaríem cap camp tant al municipi de Talavera com al de Ribera d'Ondara. Vol dir que hi ha bastants pagesos implicats aquí i perjudicats doncs, per poder resoldre tot aquest tema. No?
Mm-hmm. De què són aquests camps?
No, aquests camps són tots de cereal.
Tot cereal, eh?
Tot cereal, sí.
Mm-hmm. Són dies de molta calor, a més la previsió és de més calor encara, especialment també aquí a les Terres de Lleida, a la Segarra. Quins consells estan donant des de l'Ajuntament aquests dies?
A veure, jo des de l'Ajuntament estic donant...
Com ho tens ara, això?
No em vaig a buscar aigua ara. Però...
Vas a buscar i no tornes?
Sí.
Agafo la toma i la porto a l'altre d'allò.
Vale.
Va bé?
Però a mi m'assenyarà l'aigua. No tanqui bé l'aixeta, si per cas apreta-la fort.
Vale, l'apreto fort.
És que estic parlant amb un bomber que...
No, ho estem vivint en directe, alcalde. Sí. Està fent feina i ho estem vivint en directe. És una bona mostra de com treballeu, eh? I d'aquesta col·laboració que és indispensable, sense cap mena de dubte.
Bueno, a veure, jo t'haig de dir que defensem el nostre, vull dir, no fem cap cosa extraordinària, sinó que defensar el nostre és el que ens toca, doncs, i per això treballem durant tot l'any, no?
Em deia que ens hem quedat a mitges per aquesta conversa i crec que és un missatge important. Quins consells estan donant aquests dies des de l'Ajuntament davant aquest augment de la calor i del risc d'incendi?
A veure, jo des de l'Ajuntament els dic a la gent doncs, que estiguin preparats, que portin les màquines preparades, que tinguem doncs, les botes d'ADF també preparades, que tinguem algun tractor, si és que ens sobri algun tractor enganxat doncs, amb una grada per poder sortir ràpidament. Vull dir, la gent està... Normalment s'està preparat i s'està ajudant molt els uns amb els altres. Eh? Quan hi ha una cosa d'aquestes, vull dir, allà reuneixen, doncs, quasi et vaig a dir que tota la gent jove doncs, que fa de pagesa en aquest territori, tant de Talavera com de Ribera d'Ondara.
Mm-hmm. Alcalde, doncs estigui atent a l'antena de Catalunya Ràdio perquè crec que li podem donar una confirmació per part de bombers. Tenim de nou la nostra companya a Lleida, Júlia Albacar. Bona nit de nou.
Bona nit.
Què diuen els bombers a aquesta hora?
Doncs sí, efectivament era l'anunci que estàvem esperant, que ja ens avançava l'alcalde. L'incendi de Talavera ja està estabilitzat i, com ja podíem intuir per la conversa, doncs es continuarà treballant aquí durant tota la nit. Seran amb una cinquantena de dotacions terrestres i doncs es continuarà fins poder donar el perímetre controlat i esperem que ben aviat també extingit. I ara quedarà pendents de saber quan s'aixecarà el confinament a tots els veïns d'aquests nuclis de Talavera i de Ribera d'Ondara doncs, que han estat confinats durant unes llargues hores esta tarda.
Molt bé, gràcies, Júlia, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Alcalde, bona nit, bona feina.
Bona nit. Bona nit.
Adéu, adéu.
Doncs arribem pràcticament a un quart d'onze de la nit. D'incendis n'hi ha molts que no arriben a ser notícia, però avui hem de parlar d'un altre que s'ha declarat també aquesta tarda. Els bombers continuen, de fet, remullant les naus del Centre de Recerca Irta Cressa, la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. S'ha incendiat aquesta tarda sense que hi hagi hagut ferits. L'incendi, que ha començat a l'exterior, en uns matolls, ha afectat la nau de les oficines i ha cremat el paller, però no la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho ha explicat el director general de l'IRTA, Josep Usall.
La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem, doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
José Luis Rodríguez Zapatero defensa que és innocent, però no convenç el jutge que l'investiga. Ha declarat durant 3 hores davant el jutge Calama i ha deixat una imatge històrica, la d'un expresident entrant com a imputat a l'Audiència Nacional. Zapatero ha negat totes les acusacions i ha demanat temps i confiança a la ciutadania per demostrar la seva innocència i també per explicar l'origen de les famoses joies. El jutge ha descartat retirar-li el passaport mentre el segueix investigant perquè no hi veu risc de fuga. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem pel contingut de la declaració. Què ha dit Zapatero i per què el jutge no se'l creu?
Zapatero ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat públic de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat. No només això, Zapatero avui també ha negat tenir cap empresa a pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders via lliure al jutge perquè ho comprovi ell mateix. Zapatero només ha contestat a les preguntes del jutge i el seu advocat i ha sortit satisfet de l'Audiència Nacional, segons explicava el seu portaveu, Luis Arroyo, a la SER.
Porque ha podido empezar a constatar que es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues son, están equivocadas, son errores y en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos.
Però el jutge té una altra versió. Calama creu que Zapatero avui no ha aconseguit desmuntar els indicis que l'incriminen i apunta en un escrit de després de la declaració que ara mateix persisteixen indicis de delicte en transferències que va rebre als seus comptes i en els whatsapps dels directius de Plus Ultra que el relacionen amb les gestions per aconseguir el rescat del govern espanyol en plena pandèmia.
Ah, sobre les joies milionàries del seu despatx no n'ha explicat res. A partir d'ara, què ha de passar?
Sobre les joies, ni una paraula avui, però sí que ha dit el jutge que en 10 o 15 dies li aportarà documents per acreditar el seu origen i per demostrar que no són ni contraband ni frau fiscal i que són menys valuoses que el 1.300.000 euros de la primera valoració que s'ha fet. El jutge ha deixat Zapatero en llibertat, el continuarà investigant, mentre espera més informes policials. Avui, però, no li ha retirat el passaport, com havia demanat la fiscalia, perquè el jutge no veu risc de fuga de l'expresident del govern espanyol.
Zapatero, Paula, que no ha fet declaracions als mitjans, tampoc a l'entrada ni a la sortida de l'Audiència Nacional, però sí que després ha enviat un comunicat en què demana temps i confiança als que dubten d'ell.
Sí, ha enviat un missatge molt clar a la ciutadania. Diu que és molt dolorós saber que hi ha gent que se sent decebuda amb ell, però nega cap delicte i diu que li costarà més o menys temps de mostrar-ho, però que la veritat s'imposarà i no decebrà. No decebrà, una frase que evoca el Zapatero més polític i recorda aquella frase de la campanya del 2004.
Quiero que tengáis la seguridad de que no os voy a fallar.
No us fallaré, va prometre en arribar al càrrec, ara promet no decebre. És un comunicat al d'avui amb molta càrrega política, conscient Zapatero de l'ascendència de la seva figura sobre Pedro Sánchez i també sobre el PSOE en un moment molt crític de la legislatura.
Gràcies, Paula. El govern espanyol també troba convincents les explicacions de Zapatero perquè el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar, diuen fonts de la Moncloa, és significatiu. En tot cas, en la sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a l'expresident, malgrat que sí que ho han fet els ministres que han reiterat el suport a Zapatero. Mentrestant, els socis cada cop marquen més distàncies i el PNB ha advertit avui al govern que la corrupció condicionarà la legislatura. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
El que iba de Gandhi español, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crucet.
I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
Oriol Junqueras demana màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns diputats del grup. El líder dels republicans s'ha reunit amb tots ells a la cambra, al Congrés, els ha reclamat encarar el tram final de la legislatura prioritzant les carpetes catalanes pendents. Àlex Giral Robert.
Sí, la formació ha marcat la trobada en el guió habitual de les relacions entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït en un moment intern delicat. Rufián insisteix en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat, que s'ha ofert a liderar, i ha posat requisits com condicionar la llista per tornar a liderar Esquerra a les generals. Jordi Salvador, company de files de Rufián a Madrid, el va acusar en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Malgrat tot, fonts coneixedores de la reunió diuen que no s'ha abordat aquesta controvèrsia. De fet, Rufián ja ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a mers xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa en això i no en el que fa Junts.
Suerte tienen del silencio y de la omerta que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver que pase una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
Amb tot, la reunió ha servit per començar a escalfar motors de cara al pròxim cicle electoral. Davant de la debilitat del PSOE, Junqueras ha demanat posar èmfasi en la condonació del deute del Fla i en el nou model de finançament.
I al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb Pedro Sánchez. Ho ha fet en la sessió de control d'aquest matí i en resposta al líder del PP català, Alejandro Fernández, que ha burxat en els casos judicials que esquitxen els socialistes. Sentim primer Alejandro Fernández i després Salvador Illa.
¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
Dos col·lectius han portat avui les seves reivindicacions laborals al carrer. El primer és el dels metges, que per dotzena vegada han fet una jornada de vaga, i l'altre és el del personal dels serveis socials d'ajuntaments i consells comarcals, que denuncien sobrecàrrega de feina i pocs recursos. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Parlem de la vaga de metges. Quin seguiment ha tingut avui?
El Departament de Salut situa aquest seguiment al 4% i el sindicat l'enfila fins al 29%. Hi ha hagut concentracions a les quatre capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius ho han fet davant als serveis territorials de salut per exigir un conveni propi i també mesures que redueixin la pressió assistencial. Xavier Lleonart, secretari general de Sindicats Metges de Catalunya, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, intensificaran les mobilitzacions.
La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
I parlem ara dels professionals dels serveis socials, ajuntaments i consells comarcals. Quines són, Cèlia, les seves reivindicacions?
Uns 600 treballadors d'aquests serveis socials, dels ajuntaments, de tot el món local, també dels consells comarcals de tot Catalunya, s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona i denuncien, Agnès, anys d'infrafinançament, falta de personal i una càrrega de feina que consideren que ara mateix els és inassumible. També alerten de l'augment d'agressions i amenaces que pateixen i reclamen al govern més coordinació amb àmbits com la salut, l'habitatge i l'educació. Han fet servir el lema "No som l'última parada, som un dret" i han exigit mesures urgents per reforçar un sistema que asseguren ara mateix està al límit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dos minuts i ens plantarem a 11:15 amb una notícia que era esperada. Els Estats Units han difós finalment avui el contingut de l'acord de pau amb l'Iran que acaba oficialment amb la guerra iniciada fa 3 mesos i mig ja per Washington. És un memoràndum d'entesa, un acord marc, per entendre'ns, que ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Això sí, però, en el text oficial d'aquest memoràndum, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Anem en directe cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
D'entrada, Oriol, els dos països s'han posat d'acord en l'alto el foc permanent, eh? No sé si amb matisos.
Sí, que hi ha matisos. De fet, aquest és el punt més important sempre i quan es respecti. És el punt que obre el memoràndum d'entesa entre els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran. Parla d'una aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, això també inclou el Líban, i també parla de no utilitzar ni la força ni l'amenaça. I aquest matís sí que, diguéssim, no acaba de respectar-se, perquè el mateix Trump ja se l'ha saltat avui afirmant que, si cal, tornarà a bombardejar.
Aquest primer punt que comentàvem forma part de l'estructura fonamental del document, eh?
Sí, són 5 punts essencials, el que comentàvem, i també que es respecti la sobirania mútua, que s'acabi el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz i que els Estats Units retirin la seva marina fins a 30 dies després de l'acord final. Atenció, perquè això podrien ser 3 mesos a partir d'ara. També s'ha acordat alliberar l'estret de peatges durant 30 dies i des de ja mateix retirar les mines submarines durant els pròxims també 30 dies.
Els Estats Units han inclòs, podríem anomenar-ho així, una mena de pla Marshall particular en aquest memoràndum.
Sí, no han utilitzat aquesta nomenclatura, però en té tot l'aspecte. S'ha acordat un pla de reconstrucció consistent en 300.000 milions de dòlars, tot sota la supervisió dels Estats Units, i els detalls, això sí, estan per negociar. En aquest sentit, també s'ha pactat aixecar totes les sancions contra l'Iran i descongelar els comptes iranians embargats. Parlem de desenes de milers de milions de dòlars.
Trump ha tret pit sempre, o ha donat molta importància a la qüestió nuclear. Com queda finalment?
Doncs això queda si fa o no fa com estava abans de la guerra. L'Iran es compromet a no tenir o no o desenvolupar armament nuclear. La destrucció dels residus nuclears es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica i l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear.
Tot això no serà, evidentment, cosa de 2 dies.
Sí, no veurem un acord implementat abans de 2 mesos, això sí, abans no salta tot pels aires. Entremig hi haurà un mecanisme de control per vigilar que tot plegat es compleixi i si tot acaba bé, l'acord quedarà segellat amb una resolució de suport de les Nacions Unides, potser a l'Assemblea General de l'ONU de setembre.
Ja ens ho explicaràs. Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs bé, tot i el mecanisme de supervisió que esmenta aquest acord, Donald Trump ha dit avui que la millor manera de garantir-ne el compliment és amenaçar l'Iran amb nous bombardejos si no s'atén el que s'ha compromès. Ho ha dit a Evian en l'últim dia de la cimera del G7, que s'ha acabat amb el compromís conjunt de pressionar més Rússia perquè posi fi a la guerra contra Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin missatge ha volgut enviar Trump abans de la firma de l'acord amb l'Iran?
Un missatge de fermesa que Trump ha repetit avui moltes vegades, cada vegada que li hem preguntat per l'acord amb l'Iran, ha amenaçat amb tornar a bombardejar el règim de Teheran si no compleix amb l'acord, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals, et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
Són les hores o dies previs a la firma a Suïssa, a prop de Lucerna, de l'acord amb l'Iran. Serà demà o divendres, segons Trump. La Casa Blanca ja ha difós el document i, més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte té també un motiu econòmic.
L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
I sobre Ucraïna, Jordi, el G7 ha enviat un missatge de més fermesa a Putin?
Sí, de la cimera d'Evian surt un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna. Després de reunir-se ahir amb Zelensky, Trump i la resta de líders han pactat una postura unitària que reconeix la superioritat actual de l'exèrcit ucraïnès al front per sobre del rus. Acorda donar més ajuda militar a Ucraïna i al mateix temps pressionar més Putin amb sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
Trump assegura que Putin i Zelensky volen fer alguna cosa amb la guerra, però que no saben com.
Trump ha sopat aquest vespre a Versalles amb Macron després d'una cimera que no ha tingut grans sobresalts.
Sí, la cimera d'Evian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, tot i les diferències substancials amb els aliats i més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que és ell qui mana.
I'm the boss.
Això era aquest matí, quan Trump ha arribat tard a la reunió amb els líders i ha assegurat que és ell el cap. Trump va arribar a la cimera dilluns amenaçant el vi francès amb aranzels del 100%, però Macron ha aconseguit reconduir les discrepàncies i el president francès també ha aconseguit que Trump no marxi abans d'hora de Veillant, convidant-lo aquest vespre a sopar al Palau de Versalles.
Jordi Baró, gràcies, bona nit.
Doncs ara ja sabem que el memoràndum inclou el Líban, que no es pot atacar el Líban. Doncs bé, aquest dimecres mitjans libanesos han informat d'explosions, alguna de les quals amb víctimes mortals. Israel no ha atacat Beirut, que és la línia vermella del règim de Teheran, però de moment, això sí, encara el memoràndum no s'ha firmat, avui no hi ha hagut una situació del tot tranquil·la.
Passen ja 5 minuts a 2:15 de la nit. Eurodiputats de dretes han celebrat avui amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per a les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots. Brussel·les, Bruno Forteamires, bona nit.
Hola, bona nit.
Adopted.
A favor del reglament hi han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa. Per això, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressiona ara el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
I els dimecres hi posem sempre la mirada de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
Avui parlem d'una realitat incòmoda. Quan aquells que han anat a ajudar es converteixen en agressors. Fa uns mesos vaig veure la magnífica obra de Tiago Rodríguez En la mesura de l'impossible, dirigida a Barcelona per Cristina Genevat. Un dels intèrprets en parlava. Relataven experiències de cooperants a diversos països i un d'ells explicava com havia descobert que un company seu abusava de les persones a qui ajudava. Aquesta setmana, Metges Sense Fronteres ha reconegut que en una investigació interna al Txad, on viuen milers de refugiades que han fugit de la guerra del Sudan, ha detectat desenes de denúncies d'explotació i abusos sexuals. Per desgràcia, no és un cas aïllat. El 2018, la ONG Oxfam va quedar sacsejada per l'escàndol d'Haití, quan es va saber que alguns cooperants havien contractat serveis sexuals mentre treballaven en la resposta al terratrèmol que havia devastat el país. Aquell cas va haver-hi un debat mundial sobre els abusos dins el sector humanitari. I la pregunta és inevitable. Com pot passar això? Com pot algú que arriba amb etiqueta de cooperant sanitari o voluntari, amb ganes d'ajudar, aprofitar-se de persones que han perdut casa seva, la seva família o la seva seguretat? I la resposta és dura. Quan existeix una relació de poder tan desigual, l'ajuda pot convertir-se en una arma. Qui controla els aliments, l'assistència mèdica o l'accés a una feina té un poder enorme sobre persones desesperades. I alguns individus, afortunadament una minoria, utilitzen aquest poder de la manera més cruel possible. I l'horror no és només l'abús sexual, l'horror és la traïció. És convertir la confiança en por. És fer mal precisament a qui ja ha estat víctima. Víctima de la guerra, de la fam o dels desastres. Per això, no n'hi ha prou amb ajudar. Cal garantir controls, transparència i responsabilitats. Perquè la solidaritat només té sentit quan protegeix la dignitat humana. I perquè mai cap uniforme, cap credencial i cap bona causa pot servir d'escut per l'abús.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per erradicar l'amiant d'arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i també les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal, bona nit.
Se sap si encara hi ha molt amiant a Catalunya?
Doncs estan encara calculant les dades. De fet, un dels primers objectius d'aquesta nova norma és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha encara a Catalunya. La norma, però, també preveu sancions de fins a 100 100.000 euros als propietaris que no el retirin. I també planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada del material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros cada any a aquestes subvencions.
Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
Des de la Comissió contra l'Amiant, de les associacions de veïns de Barcelona, esperen que aquesta voluntat política, la norma s'ha aprovat avui per unanimitat, doncs acabi perdurant. Joan Maria Soler és el portaveu.
Un moment en què la política està tan polaritzada que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
Mentre que la Generalitat té localitzades al voltant d'un milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, aquestes entitats estimen que la xifra pot ser encara superior. Es podria multiplicar per 3, fins als 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
I toc d'atenció del comitè científic que assessora el govern espanyol contra l'expansió de la pesta porcina africana alerta que les mesures per contenir-la no són prou intenses. Roger Santaló.
En un informe, els experts reconeixen l'esforç de les administracions, però remarquen que no n'hi ha prou per evitar la propagació de la pesta. Diuen que cal eliminar tots els senglars que es puguin a la zona propera a l'origen del brot per limitar els efectes de la malaltia. Per fer això, el comitè demana fixar objectius setmanals d'extracció de senglars. També volen que es reforci la vigilància i es mantinguin les restriccions de mobilitat a les persones. Pel comitè, a banda de buscar de forma continuada exemplars morts amb la malaltia a les àrees afectades, se n'han de buscar a les zones perifèriques per limitar el risc d'expansió del virus.
A Anglaterra, no? Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides temporals. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bona nit.
Hola, bona nit. El fet conegut i confirmat per Adif és que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista responsable del sindicat Alternativa Ferroviària, el Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif, a Circulació, que havia notat un cop en aquell tram, i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit.
Ell diu que una anomalia com aquesta és una cosa inèdita.
Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda una de les dues brides la tens sota el carril. I aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
Per tot plegat, creu que el risc en que es va incórrer va ser altíssim.
Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
En canvi, DIF considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
Poc més d'un minut i arribarem a 11:15 i ho farem parlant de la Reserva Federal dels Estats Units, que canvia de president, però de moment manté la política monetària. Rafael de Ribot.
Doncs sí, Manel, la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, l'ha fet, ha tornat a la unanimitat i ha votat mantenir els tipus d'interès inalterables per quarta reunió consecutiva. Des de l'inici del mandat, Trump, recordem-ho, ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh aprofita la seva primera compareixença com a president de la Fed per reformar la seva independència i assegurar que sap quina és la seva feina.
My colleagues and I are here.
Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5 i el 3,75%.
Amb una economia que manté el dinamisme i amb la previsió que els preus continuaran pujant, Warsh ha obert la porta a una pujada dels tipus abans de final d'any. On Kevin Warsh vol marcar un estil propi és en la reforma de la manera de treballar de la Fed.
I'm really open-minded.
Estic molt obert a la idea de fer servir fonts de dades noves que podem aprendre del sector privat i crec que hem de reformar les tècniques analítiques que són molt més refinades que preguntar-nos si alguna cosa era interessant però no essencial.
El nou president de la Fed també ha anunciat un canvi, diu, en el llenguatge i en la política de comunicació de l'entitat.
Gràcies, Rafael. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada a Cultura.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan Guerrero. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
¡Hijo!
Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que li acusen d'haver-lo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dotze minuts i arribarem a tocar de les 11 de la nit. Recordareu l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família la setmana passada. Doncs bé, aquest afer ha arribat avui al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
Els projectes recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que s'ha entregat aquest vespre al Disseny Hub de Barcelona, Montse Mas.
El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Uso Cieli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs. I el guardó d'interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
I el ple del Parlament ha aprovat avui la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. És una denominació simbòlica que no canvia la seva naturalesa jurídica, però sí que vol dotar Catalunya d'una institució acadèmica nacional plenament reconeguda. Montse Camps.
La proposició de llei l'han impulsat el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
S'han rebutjat així les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de nacional. Rafael Villafranca de Vox i Lorena Roldán del Partit Popular de Catalunya, que ha defensat el rigor de l'IEC, mostraven així el seu rebuig al terme nacional.
Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
L'IEC va ser fundat el 1907 per la Diputació de Barcelona a iniciativa d'Enric Prat de la Riba i es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
Els llibreters que es fan un tip de recomanar obres als seus clients distingeixen cada any els millors llibres segons el seu criteri. Sapiguem quines han estat les obres distingides d'aquesta temporada. Marta Vives.
Segons els llibreters, la novel·la Sau de Ferran García és la millor en la categoria de literatura catalana. Publicada per Males Herbes, és una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. Ferran García ha dit sentir-se com un nen en rebre aquest premi.
En aquesta època i en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té tres dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
Marina Garcés, autora de La passió dels estranys, un assaig sobre l'amistat, ha estat guardonat en la seva categoria i ha dit que aquest és un dels premis que li fa més il·lusió haver rebut.
És un dels pocs premis en què jo havia pensat alguna vegada que m'hauria agradat guanyar, fins al punt que m'havia plantejat canviar de gènere i dedicar-me a la narrativa o a l'àlbum il·lustrat o alguna cosa així.
Pel que fa a les altres literatures, la nord-americana Rita Wellwinkel ha estat distingida en la seva novel·la Cop de llum, editada en català per la Segona Perifèria i amb una traducció de Ferran Ràfols. La literatura infantil i juvenil l'ha trobat en les cartes imprevistes de Tina Vallès i les il·lustracions d'Isabel Galí la seva millor representació. Tot i no tenir dotació econòmica, els Premis Llibreters són dels més prestigiosos perquè són els llibreters els qui els decideixen.
6 minuts i les 11, és l'hora dels esports.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
David Tobac, bona nit.
Bona nit, ara sí.
Vinga, va, primer document sonor de la nit, del dia. Pere Romeu, entrenador del Barça femení, després de guanyar la Lliga de Campions.
Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com en aquesta primera etapa?
En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
Doncs dit i fet, el que va avançar Pere Romeu al club de la mitjanit després de guanyar la Champions fa d'això encara no un mes, avui s'ha confirmat oficialment. Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení de futbol, renovat per dues temporades més, per tant fins al 2028, després de completar la segona temporada al capdavant del femení blaugrana amb substitució de Jonathan Giraldez. Aleshores, fa dos estius va agafar les regnes de l'equip. Del Barça també destaquem una informació de l'equip masculí, i és que s'ha confirmat el primer mistos de la pretemporada de l'equip de Hansi Flick, que jugarà el 31 de juliol al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa. El Barça farà una estada des de finals de juliol fins a principis d'agost a la seu de la Federació Anglesa de Futbol, a St. George's Park, i aprofita per fer aquest amistós.
Doncs la temporada opre comença molt d'hora. Sentim ara Rafa Juste, president interí del Barça.
Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça... No el taca
doncs el president interí del Barça, que fa unes setmanes es referia així a les acusacions de Florentino Pérez envers el Barça pel cas Negreira. Avui el Barça ha emès una carta a tres estaments del futbol, que són la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres, respecte d'aquestes acusacions del president del Madrid, que considera el Barça que atempten contra la imatge i la honorabilitat de la competició i dels estaments arbitrals, i en aquest sentit doncs demana actuar a tots tres organismes per això. El Madrid, al seu torn, ha remès també una notificació a la UEFA, on ha enviat un escrit amb indicis de pagaments perllongats i opacs a José María Enríquez Negreira, el vicepresident d'aleshores del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i demana doncs a la UEFA que... mantingui el curs esportiu alhora que es manté el curs legal d'aquest afer del cas Negreira pel Barça.
Molt bé, actualitzem el marcador de com ha anat avui el Mundial, els partits d'aquesta tarda.
Doncs empat a un de Portugal amb el Congo, amb el català Robert Martínez dirigint els portuguesos. I ara tenim en joc al descans l'Anglaterra 2, Croàcia 2, amb el blaugrana Anthony Gordon, el nou fitxatge titular amb els anglesos.
Molt bé.
Gràcies, David.
Fins demà, adéu-siau.
Bona nit. Adéu.
Bona nit. And a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby.
Aquí crec que el missatge que ens està enviant la Gemma és que ens deixem de xerrameca i passem a l'acció o alguna
estem
cosa.
Estem ballant aquí, però sí. no pillem el missatge del temps.
La necessitem. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Dana. Podeu parlar. Era la part inicial d'aquesta cançó, A Little Less Conversation. No de conversació, sinó A Little Less. Per tant, una mica menys de calor de mà. Però és una mica menys, molt en minúscules, eh? Però bueno, ens hem d'agafar això, perquè els propers dies sí que la temperatura tornarà a pujar. Per tant, demà farà, si fa no fa, la mateixa calor que avui, però una mica menys. La veritat és que estem parlant potser com a molt d'un o dos graus. No es notarà. Però realment demà no pujaran tant les temperatures, que avui hem quedat ja a les portes, molt fregant, als 39, 38,7 a Lleida o 38,6 al Carràs. Per tant, una calor que s'ha intensificat amb ruixats de tarda. I demà repetirem, això sí, una mica la mateixa dinàmica de temps. Es poden formar altre cop algunes boires boirines arran de mar a primera hora, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades. Demà els ruixats seran encara una mica més puntuals que avui i un pèl més restringits cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. I tot i que avui doncs, hem fet servir aquesta cançó d'una mica menys, no serà la que podrem fer servir a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana, amb aquest preavís d'onada de calor que començaria diumenge i, de moment, s'allargaria fins la revetlla, fins dimarts. Per tant, molta precaució aquests dies, a més, amb aquests incendis que ja hem anat tenint, per tant, aquest perill d'incendi que es manté a lo molt alt a moltes comarques i, com dèiem, les temperatures encara pujaran més.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, la perspectiva.
És duríssima, és duríssima. Quan volíem la calor, no? Pensàvem...
No volíem això.
No volíem això, volíem que la cosa fos més moderada, però bé...
De moment ha gaudit demà molt, perquè una miqueta menys que avui.
Una miqueta, exacte.
Sí, sobretot important l'avís del risc d'incendis, que el tinguem tots present. Molt bé.
Gràcies, Gemma.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs res més, haurem de tornar demà amb més acció.
Exacte, més notícies en puntuals a les 10 de la nit, no?
A les 10 aquí estarem.
No fallarem, va.
Bona nit.
Adéu. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.